aquí a dintre del Cine Paradís per parlar de cinema i tenim, com cada divendres, en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia i ben retrobat.
Bé, en Jordi, la setmana passada no el vam tenir aquí entre nosaltres, avui ja el tornem a tenir aquí i vinga, a parlar de coses de cine i a parlar d'estrenes. Jordi, ara que tinc aquí, estava escoltant, no hi vaig poder-hi sèrie, però l'he escoltat a través de la televisió i allò que em vaig quedar enganxat amb el que ens estava explicant la Rosa Ros de tot com va anar el rodatge, tots els ets i uts que va haver de fer, així és, i a la feina que té, que a vegades desconeixem aquestes feines d'aquestes persones que estan darrere les càmeres, per fer doncs, aquesta pel·lícula del fotògrafo d'Emmahausen. Déu-n'hi-do el que van arribar a explicar, i això és d'agrair poder conèixer totes aquestes coses de com es configura, no?, tot un rodatge i de com es fa una pel·lícula.
Sí, efectivament, jo, bueno, vaig tenir ocasió de parlar amb ella més extensament del que es veu. De totes maneres, ja, jo comentava amb ella ja de tu a tu, per dir-ho d'alguna manera, perquè, evidentment, aquestes tasques en el món del cinema, que no són la d'actor, director... I a partir d'aquí, el gran públic ja es perd en el gran àmbit d'una producció cinematogràfica, perquè si veiem els títols de crèdit que surten al final de cada pel·lícula, que hi ha pel·lícules que t'hi pots estar ben bé 10 minuts llegint títols de crèdit, no? Depèn de la producció com és. Però, esclar, cada segment d'una pel·lícula, i si comencem per els actors, continuem pel director, però llavors continuaríem en la preproducció, que serien els guionistes, que serien la direcció artística, que és la Rosa Ros, que són els que preparen perquè després se faci el rodatge i que també hi són, perquè és clar, tant guionistes com direcció artística, com productor, que en la preproducció és el que realment posa els calés, perquè després d'altres, els directors de càsting, el càsting, que perquè a vegades diguem, i els actors d'on surten? Doncs hi ha empreses que són directors de càsting que en funció de el que el director vol per la pel·lícula, a menys que evidentment el director digui jo per aquest paper vull a tal, o sigui una seqüela i els papers ja estiguin assignats, però si no, doncs hi ha unes empreses de direcció de càsting que presenten per aquell paper tota una sèrie d'actors o actrius i a partir d'aquí es tria. Però això és el que veu la gent. Ja la feina del director ja és perquè són coneguts, però tu el que veus és una actuació d'una gent, i aquesta actuació està ficada dins d'un escenari, està ficada amb una il·luminació determinada, s'estan moguent d'una manera que el director els hi diu que s'han de moure, estan enquadrats de tal manera que aquella imatge entri ja bé pels ulls. Aquesta és la feina del director de fotografia, que per això la Rosa Ros en el seu moment va dir que li sabia greu que el seu company de direcció de fotografia no estigués nominat, perquè la direcció artística no serveix pràcticament per res. Clar, llavors, si tot això ho tenim en compte a l'hora de visionar una pel·lícula, i entendrem molt més de quin és el resultat final d'aquella pel·lícula. Clar, jo ja entenc que la gent, que el públic, quan va al cinema, veu unes imatges i veu unes interpretacions, com a molt escoltarà una música, que si la música està ben feta i ben incorporada a la pel·lícula, pràcticament no te n'has d'entrar, excepte aquelles que realment potencien la imatge, però més enllà ja no hi van. O sigui, aquí no hi arriben, vull dir, que qui ha escrit el guió, bueno, sí, però és que el guió és molt important, perquè el guió no només són les frases, que això seria una novel·la, no, te diu en quina situació està, si és de dia, si és de nit, si és interior, si és exterior, si tot això està escrit en el guió. Això llavors es plasma amb imatges. Clar, es plasma amb imatges, amb uns decorats, amb una situació, i això és el que explicava la Rosa Ros, que és la seva feina, perquè la seva feina comença molt abans del rodatge de la pel·lícula. Per això ella va dir que havia estat a Mannhausen, a l'original, sí. I havia anat a l'estiu i havia anat a l'hivern per veure ja quines diferències hi havia, per després traslladar-ho a la pel·lícula amb uns decorats que es van haver de construir, perquè ella mateixa va dir que el Mannhausen, com que és un monument o un... ara no sé quin nom va dir, no recordo, però no està permès, doncs, sí, rodar-hi.
Deu estar protegit, i imagino que és un lloc que no...
Exacte. Mm-hmm. O sigui, clar, tots aquests conceptes els haurien de tenir clars a l'hora de veure el reportatge final. Steven Spielberg comentava que quan ell rodava una pel·lícula, des de que s'acceptava el guió per traslladar-lo a la pantalla, ell ja, quan la rodava, ja la rodava des del punt de vista del que veuria l'espectador a la sala. O sigui que...
És d'agrair.
Exacte, és d'agrair perquè els enquadres hi tenen molt a veure. Ara, això sí, també s'ha d'entendre que ara això ha canviat amb la projecció digital, però abans amb les projeccions analògiques i les òptiques intercanviables i la pantalla que tenia aquella a la sala, a vegades es retallava part del fotograma. Vull dir, clar, això era inevitable perquè es havia d'adaptar la projecció a les mesures del local i a les mesures de la pantalla. Però ara que és digital, el que tu veus és el que el director el director de fotografia i el director han enquadrat.
També feia... T'agrada la manera que explicava, per exemple, esclar, les dificultats que te trobes, com te necessites una cosa, el cas de l'escala, aquesta, la famosa escala de la mort, tot això, de com la va aconseguir, Déu-n'hi-do, les peripècies, a vegades, que han de fer, com se'ls han de buscar-se la vida, com se diu aquesta paraula, per tenir allò que ha de sortir a la pel·lícula.
Exacte, dins de l'equip de direcció artística hi ha el director de producció, l'Atrezzo, anys enrere hi havia inclús vestuari i tal, cosa que ara ja tenen la seva secció independent, però tots han d'anar una mica lligats. I, és clar, sota la batuta de la direcció artística hi ha tota aquesta gent que s'han de buscar la vida per intentar plasmar amb imatges allò que han escrit els guionistes i que el director vol. Mm-hmm. Clar, llavors, hi ha coses que són més fàcils d'aconseguir i hi ha coses que són més difícils d'aconseguir, sobretot amb aquestes produccions que han de plasmar una mica un aspecte molt conegut, si no pel gran públic, sí per una part molt important dels que iran a veure aquella pel·lícula. Per això ella considera que, evidentment, aquestes pel·lícules que poden guanyar el premi a la millor direcció artística, com per exemple va ser La sombra de la ley, que també tenia una direcció artística molt, molt acurada, però hi havia molt d'efecte especial, hi havia molt d'efecte croma. Mm-hmm. Això desmereix, entre cometes, una mica la feina de la direcció artística, perquè, esclar, amb croma i amb digital, si vols construir una Barcelona de 1919, doncs la construeixes, i aquí pau i allà glòria. Però si has de construir un Mannhausen que te creguis que realment hi ets quan estàs en un altre lloc que han construït, això té un valor afegit.
També hi ha una altra cosa que ara parlàvem, que moltes, com es roda una pel·lícula, no se segueix un ordre, sinó que a vegades poden començar una pel·lícula per l'escena final i després acabar pel començament. Es pot trobar alguna vegada que te trobes així?
No sé, sí. No sé si heu vist alguna vegada, quan mireu els títols de crèdit, hi ha un personatge que es diu Script.
Sí, Script.
Ho heu vist alguna vegada?
Sí.
L'Script és una persona que té el guió a la mà i va marcant les escenes que es van fent. I avui s'acaba, la gent, els actors, el director se'n van, i l'Script l'endemà doncs té l'escena que es havia rodat i el programa de rodatge del dia, que poder no té per què continuar l'escena, o sigui, no té per què continuar l'ordre cronològic del guió, sinó que per exigències d'actors, per aspecte físic dels actors, que al començament de la pel·lícula poden portar barba i al final no, o per tenir molt de cabell i llavors anar-lo perdent. Clar, tot això evidentment el cabell no creix. Per tant, si al final de la pel·lícula aquell actor ha de tenir cabell i al principi comença calb, doncs no, durant el rodatge de la pel·lícula poder no li creixerà el cabell, però sí que el té, com comencen a rodar pel final, llavors li afeiten i llavors fan al principi. Vull dir que, però clar, això quan, llavors ve l'efecte del muntador, del muntatge de la pel·lícula, que, quan, que és quan aquestes escenes s'intercanvien. Per això molts actors, quan acaben de rodar una pel·lícula i els hi pregunten què tal el resultat final de la pel·lícula, què li semblarà a l'espectador? Diu, fins que no la vegi muntada, no t'ho puc dir, perquè jo et puc dir les escenes que he fet, que seran espectaculars, seran romàntiques, seran el que vulguis, però en el context final, si no es veu el muntatge, que el guió exigeix i que el director doncs, té el cap amb el muntador, doncs no sap. I això també serveix per evitar el ràcord. El ràcord és aquell típic error de que quan estan en una escena, en una habitació o a l'exterior, diversos personatges, doncs n'hi ha algun que portava corbata i en el... Això és una exageració, ara. Sí. Doncs, i en la següent no la porta. Això és el ràcord. Això també està plasmat en el guió. I tot un equip que envolta el director doncs són els que se n'han de cuidar, perquè una sola persona a vegades això se li escapa.
Sí, és el que diguem, surt tanta gent, però tothom té la seva feina específica, com deies jo, els títols de crèdit final, que veus tanta i tanta gent que surt, però esclar, tothom allà té la seva feina específica i aquelles pel·lícules, a vegades, que passen a diferents llocs, clar, que han de tenir un equip aquí, un altre equip allà...
Llavors són les unitats de rodatge, que cada una té el seu director. Hi ha molts directors que ara estan actuant, o sigui, fent de director, que han començat com a directors de segona o de tercera unitat de directors reputats. Llavors, esclar, si una pel·lícula... Per exemple, una pel·lícula del James Bond, que passa... pot començar a Londres, pot continuar al Carib, sí. pot traslladar-se a Tailàndia i pot acabar a Brasil. Clar, aviam... Els de Londres sí que poden anar a Brasil per reprendre el rodatge, però de Londres se n'han d'anar al Carib o a Tailàndia, doncs no, allà tenen les seves unitats. Amb personal del país, que també és del món del cinema, i que, clar, seguint el guió no tenen cap mena de problema.
Ho veus, això és el que hem tratat, el tema que començàvem parlant del que ens explicava la Rosa Rosa sobre com es va portar a terme tot el que va fer ella, tota la feina que va fer per al rodatge d'aquesta pel·lícula, que és d'agrair, està molt bé, i això, agrairia doncs, que també, de tant en tant, sempre, tot i que alguna vegada ja trobem alguns reportatges, això, algun vídeo, això sobre els Mike Inhofe i tot això, però està és d'agrair doncs, de veure quina feina hi ha, com es fa, com es porta a terme tots els que fan possible les pel·lícules. Bé, doncs, Jordi, com que el cinema no para i cada setmana hi ha estrenes, anem per als que ens trobarem aquesta setmana i sempre comencem a parlar del País Veí.
Bé, sí, del País Veí n'hi ha una, és una comèdia que es titula Les Invisibles, que és un tema molt actual, que és un centre social que atén, que estan desarrelades de la societat perquè els hi costa trobar feina i tal, però clar, està fet una mica amb clau d'humor, per tant és un, encara que sigui un tema molt cru, doncs està molt ben traslladat a la pantalla, en plan una mica de comèdia, no? I bé, doncs aquesta és la pel·lícula francesa que no és que hi hagin actors i actrius molt i molt coneguts, com altres vegades ha passat, però sí que toca aquest tema que, tocat amb una mica de gràcia, doncs també és de molt bon veure. Aquestes dones que els hi han de buscar una feina perquè aquest centre té que tancar perquè ha estat afectat per les retallades de l'administració. Per tant, se'ls hauran de veure i desitjar les empleades o les responsables d'aquest centre per trobar-los una feina tot i el passat d'aquestes, alguna d'elles una mica cru i violent. Mm-hmm. Aquesta és la pel·lícula francesa, però aquesta setmana ve marcat perquè hi ha tres títols de cinematografia espanyola. I, esclar, aquesta setmana, o sigui, qui porta el pes de les novetats és el cinema espanyol, amb tres títols. Una comèdia romàntica que es titula Que te juegas, sobre dos germans empresaris molt diferents. Ella és executiva, agressiva, i ell, doncs, és un despreocupat amb una visió del negoci força diferent de la seva germana. Doncs, esclar, la pel·lícula, l'enfrontament ja està servit, tot amb una mica d'humor i tot un piló d'actors i actrius, doncs, coneguts del cinema nacional, encapçalats per Amaia Salamanca i Javier Rey, que interpreten aquests dos germans. Una altra pel·lícula espanyola és Ay, mi madre. Aquesta pel·lícula també amb un grapat de cares conegudes, que ens parla de com una dona de 40 anys se li mor la mare, de la qual estava força distanciada, i quan es llegeix el testament es trobarà amb una sorpresa que és la condició perquè ella pugui arribar en aquesta herència. El repartiment està encapçalat per Estefania de los Santos, Secunde la Rosa, i també hi trobem, doncs, la veterana Terele Pávez, Paz Vega i la Marta Torné. Mm. I la tercera pel·lícula espanyola és la Boy. Boy és una pel·lícula que és espanyola, però molta part de la pel·lícula està subtitulada perquè molts dels protagonistes són anglesos, o parlen en anglès, o en aquest cas són japonesos, que són els que aquest protagonista, que li diuen Boy, que és un xòfer d'aquest tipus Cabify, i que porta en aquests personatges orientals per Barcelona perquè han vingut de viatge de negocis. La pel·lícula és un thriller amb una mica de suspens. Per tant, tenim tres títols espanyols, tres títols i tres gèneres: una comèdia, un drama, i aquesta, doncs, un thriller que està protagonitzat per Bernat Quintana, aquest actor català que interpreta, doncs, en aquest conductor. I altres estrenes que arriben aquesta setmana, la pel·lícula biogràfica, que també haurem de començar a parlar de que cada setmana hi ha pel·lícula biogràfica. Exacte. Això també és un tema a tenir en compte. Doncs bé, tu te'n recordes de la Pipi Calzas Largas?
Hombre, i tant.
Doncs aquesta setmana arriba la pel·lícula Conociendo a Astrid. Mm. Qui és Astrid? Doncs Astrid Lindgren, l'autora de les aventures d'aquest personatge que es va fer famós a la televisió i que abans ja ho havia sigut en els llibres. Mm. Doncs la pel·lícula repassa la seva vida des de la infància fins a certa edat i ens parla de tot el que va haver de superar perquè ella tenia un caràcter bastant contestatari en front de l'època i de la societat en la que li va tocar a viure. I la gran estrena de la setmana és Dumbo. Dumbo és, seguint la tònica que Disney té de traslladar en personatges reals pel·lícules que en el seu moment van ser un gran èxit amb animació, doncs arriba aquesta Dumbo, que es va estrenar el 1941 amb dibuixos animats. Sí. I que ara arriba, doncs, amb personatges reals, amb Vega Green, com Danny DeVito i Michael Keaton, que doncs, donen vida a diversos personatges d'aquest circ on neix aquest elefant, dels que tots se'n mofen per la grandària de les seves orelles, però que quedaran amb la boca oberta quan descobreixin l'habilitat que té, que tots ja sabeu, sí, perquè tots hem vist la pel·lícula d'animació. I tenim d'altres títols com thrillers d'acció, com La caída de l'imperio americano. El protagonista és un jove que treballa com a repartidor, tot i tenir una carrera universitària, però per poder viure, i per quan entrego un dia que entrego un paquet, doncs és testimoni d'un atracament que surt malament, amb morts, i per terra, doncs, ple de bosses de diners, que ell, doncs, inconscientment, arreplega, perquè no sap en quin cacau s'acaba de ficar. Nación Salvaje és un altre thriller amb acció que està ambientat a Salem. Salem és aquella localitat americana que anys, molts anys enrere hi va haver-hi aquell judici per les bruixes, les bruixes de Salem. Sí. Doncs bé, ara el que es desencadena a partir de les xarxes socials i de lo que aquestes xarxes socials publiquen dels seus habitants és també una altra onada de violència, i en aquí s'hi veuran implicades quatre joves adolescents molt aficionades a fent el dit i que, clar, poden ser les indicades per molta gent com a les desencadenadores d'aquest problema que passa a Salem. Per tant, no deixa de ser una caça de bruixes, perquè ara la bruixeria la fan aquests adolescents que tenen el dit molt ràpid a l'hora de compartir els tuits, els Facebooks i tot això de les xarxes socials. Mm-hmm. I anem a Torroella. Digue. A Torroella tenim Com ensinistrar un drac, la tercera entrega de les aventures de la relació entre aquest adolescent viking i el drac desdentegat. Doncs és la tercera aventura d'aquesta pel·lícula, que ja les dues anteriors van tenir molt d'èxit, i aquesta, doncs, en la cartellera en general, doncs, encara està força ben acceptada pel públic. I l'altre títol del cinema mongri és Mula, l'última pel·lícula dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood, on interpreten aquest ancià que està per les deutes, doncs veu com està a punt de perdre la seva propietat i el seu negoci, i que s'apunta a fer de correu en un agent. Ell només haurà de conduir, però quan descobreix el que porta, que és droga, per això la pel·lícula es titula Mula, perquè en l'argot narco, sí, sí, els que transporten la droga per ells són les mules. Mm-hmm.
Molt bé, doncs sempre amb el cinema mongri acabem. Jordi, una setmana més, moltes gràcies, bon cap de setmana i fins divendres que ve.
Fins divendres que ve, bon cap de setmana, adeu-siau.
I com sempre, amb el Cinema Paradís, parlant de cinema amb en Jordi Orno, acabem la setmana, us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel, i després els Són Amics dels Esports amb l'Ivan Garcia. De la meva part, res més. Abans de marxar, recordar-los que tenim tota una sèrie de programes cap de setmana de producció pròpia i també que ens arriben des de la xarxa. Ah, també, recordin de canviar l'hora. Fins la setmana que ve, adeu-siau.